Molt bon dia, són 2:15.
Notícies migdia, amb Núria García.
Febrer de l'any 2009. Un dia com avui, de fa 10 anys, moria Antoni Farrés, primer alcalde de Sabadell després de la dictadura franquista. Malgrat que ja n'ha passat una dècada, el seu llegat polític continua intacte a la ciutat. Farrés, que va fer d'alcalde durant 20 anys, és el responsable de la gran transformació que va experimentar Sabadell en les dècades dels 80 i els 90. Ramon Álvarez, regidor del govern Farrés, recorda la implicació de l'alcalde per fer evolucionar el municipi.
L'enorme dedicació per al servei a la ciutat. Era una obsessió de com superar els grans dèficits que la ciutat tenia en els diferents camps, escolars, sanitaris o culturals o bé físics, perquè en molts llocs no hi havia ni enllumenat o no hi havia pavimentació.
Antoni Farrés va ser fins al final de la seva carrera política un home més aviat discret, fins al punt que mai no va voler cap reconeixement públic. A banda d'un llibre i un memorial al Parc Catalunya, la ciutat no disposa de cap espai dedicat a la seva figura, tot i que s'han fet algunes propostes. Veurem si acaben prosperant. En els primers minuts del Notícies Migdia us descobrirem què va significar per a Sabadell tenir al capdavant un alcalde com ell, amb les veus de persones que hi van treballar colze a colze, així com també amb membres de la seva família.
Titulars.
Del judici del procés en marxa, Elena Molist, bon dia.
Bon dia, avui ha estat el torn per als fiscals, l'advocacia de l'Estat i l'acusació popular exercida per Vox. Els fiscals Javier Zaragoza i Fidel Cadena han defensat que no s'està jutjant l'independentisme, sinó el fet d'haver-se saltat la Constitució. En les pròximes hores podrien arrencar els interrogatoris als 12 encausats, entre els quals hi ha els sabadellencs Carme Forcadell i Jordi Cuixart.
Els amics de l'Òpera de Sabadell estrenen l'Elisir d'Amore avui a la Faràndula.
El llibret de Gaetano Donizetti torna a la escenari del carrer de la República després de 8 anys de l'últim cop que els amics el van presentar. La funció d'avui és a les 8 del vespre, n'hi haurà dues més, divendres i diumenge.
I avui ens permetreu que ens mirem una mica al Malic perquè se celebra el Dia Mundial de la Ràdio.
Una efemèride ben especial per a tots els integrants d'aquesta casa que avui ha sortit al carrer per celebrar-la amb una edició especial del matí des del Mercat Central, un programa que ha servit per descobrir el projecte de ràdio que ha fet l'Escola Virolet.
Nico Del Monte compareix a hores d'ara a la nova Creu Alta. L'argentí s'ha convertit en peça fonamental al centre d'esports.
Ha estat titular indiscutible, ja sigui com a central o com a pivot defensiu. En plena preparació del Sabadell-Vilareal B de diumenge, la visita de lateral a l'estadi creualtenc, escoltarem l'argentí a partir de les 2 al programa Hotel Suís.
Ràdio Sabadell. Notícies migdia.
Anem als serveis. I comencem per la previsió del temps de la mà de la Carme Farnell. Molt bon dia.
Bon dia. A hores d'ara ja tenim temperatures força més altes que les d'ahir en aquesta hora, especialment cap als comarques més interiors i especialment cap a les parts una miqueta més altes de la Segarra, també de l'Anoia, aquí amb valors 7 graus més altes que les d'ahir en aquesta hora, per tant una pujada considerable de les temperatures. I és que avui s'espera que l'ambient sigui agradable de cara al migdia. Bona part de les comarques catalanes sí que cap a la zona del Pirineu encara es mantindrà l'ambient fred, però tot i això temperatures més altes que les d'ahir o aquests últims dies. De cara a la tarda continuarem parlant de molta estabilitat i a l'espera que es formin núvols baixos arran de costa, especialment cap als dos extrems, i que es mantindran també de cara a aquesta propera nit. Demà, a primeres hores del matí, mantindrem aquests núvols baixos costaners, algunes boires cap a l'interior i amb inversió tèrmica també, que entre les parts més altes de Catalunya, entre les zones més elevades cap a la zona del Pirineu, Prepirineu, punts del prelitoral i les zones més enclotades on tindrem aquest aire més fred. Això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
I ara ens fixem en com funciona aquesta hora el transport públic. Una informació que ens acosta des del Transmet, la Cristina Adrián. Molt bon dia, Cristina.
Hola, molt bon dia. Primer de tot, informar que la línia R4 Rodalies de Catalunya es manté servei alternatiu per carretera entre Sant Vicenç de Castellet i Manresa. També es dona servei alternatiu de bus llançadora a les línies T5 i T6 de Trambassós entre Glòries i Can Jaume Andreu, en aquest cas per les obres de la plaça de les Glòries. La resta de transport públic de l'àrea metropolitana de Barcelona circulen amb normalitat segons els diferents operadors. Això és tot de moment des del Centre d'Informació Transmet. Molt bona tarda.
Gràcies, Cristina. I pel que fa al trànsit, força normalitat a aquesta hora a les carreteres catalanes, fluïdesa en la circulació a la C58 i només cal destacar que a la C55, a Collbató, hi havia hagut algunes incidències per unes obres en aquesta carretera, però ara ja hi ha reoberta la circulació en els dos sentits de la marxa. També s'ha normalitzat la situació a la C14, a Coll de Nargó, per una incidència en el remolc d'un camió carregat de palla que havia cremat i havia, doncs, obligat a tallar aquesta carretera a la circulació.
La notícia del dia.
Fa 10 anys que va morir Antoni Farrés, el que va ser el primer alcalde de Sabadell de la Transició, era acomiadat un divendres 13 de febrer de l'any 2009 després d'una llarga malaltia. Feia 10 anys que havia deixat de liderar l'Ajuntament després de dues dècades al càrrec, però el seu record es mantenia intacte entre la ciutadania. De fet, encara avui el nom del líder del PSUC és ben present tant en l'àmbit polític com en el social. Per què va deixar aquesta empremta? Ho descobrim en el següent reportatge de la Karen Madrid.
El primer alcalde de la democràcia.
Les eleccions del 3 d'abril del 79 eren les primeres que vivia el país després de 40 anys de dictadura. Els sabadellencs tenien ganes de passar per les urnes i un pacte entre el PSUC, PSC i Convergència i Unió volia garantir que no hi havia continuïtat franquista. Farrés era cap de llista del Partit Comunista, però no va ser considerat líder fins més tard.
Martí Marín, doctorat en Història Contemporània.
Toni Farrés és una persona molt coneguda, però no més que alguns dels que l'acompanyen a la candidatura. No podem mirar-nos l'Antoni Farrés des del final com si hagués estat sempre el mateix. L'any 79 l'Antoni Farrés és un dels dirigents del PSUC local, però no és el gran dirigent, el gran líder. Ho serà a partir d'aquesta victòria electoral. Pensem que és l'única que no té per majoria absoluta.
Però per què ell?
Ell se'l coneix com a advocat laboralista, defensor, per tant, de causes sindicals. Se'l coneix com a militant clandestí a partir del moment en què s'ha dit a la lluny, se'l coneix perquè ha estat a la presó, és prou conegut. A més, diguem que és, entre cometes, de Sabadell de tota la vida, que és un dels determinants de per què anirà ell de cap de llista i no una altra persona. I a partir d'aquest moment, diguem, el Farrés conegut com a activista, el Farrés conegut com a advocat, passa a ser el Farrés conegut com a polític actiu.
Antonio Santamaría, periodista.
Que una persona de l'alta província local donés el pas i es fes comunista, això també li donava, diguéssim, bueno, és una persona que pot connectar, d'alguna manera, pot connectar no els dos mons, sinó no, en el món de, diguéssim, dels treballadors, amb el món, diguéssim, de, en fi, dels patrons i de l'empresariat i tal. I això era un factor singular, no?, de la, en fi, no?, de la seva personalitat política, per dir-ho així.
De fet, Antoni Farrés va saber fer de nexe entre els diferents realitats que hi havia a Sabadell. Trepitjar els barris, aleshores completament degradats, era la clau.
Joan Brunet, cap de premsa del govern Farrés.
Perquè arribàvem a un barri, sortia una veïna i deia «Que està Antoni ahí!» I automàticament baixaven tots els veïns i veïnes i es feien pràcticament assemblees. I això al Toni li agradava, eh? El Toni tenia aquest caràcter adust i això, però també li agradava allò del de, calor humano, eh? I sentir-se...
Un bany de masses.
Exactament, un bany de masses. I això ho aconseguia. I, per tant, ell durant tot el seu mandat sí que feia una campanya electoral efectiva perquè s'acostava a la ciutadania i els escoltava i prenia notes i després, com que podia explicar coses, després això ho va capitalitzar molt més ell que no pas als socialistes.
Un treball diari que va desmarcar la figura de l'alcalde de les sigles del PSUC.
Quan hi ha aquest destallido del suc, el, diguéssim, el suc ja fa una davallada que es queda en percentatges del 7, del 8%, però, si més no, el suc de Farrés sí que aguanta. Per tant, Farrés deixa de tenir darrere d'ell un gran partit, com havia estat el suc, i, diguéssim, les seves victòries ja cimenten personalment en el seu carisma personal.
Canviar Sabadell no va ser fàcil, segons els membres del seu executiu, però es va convertir en una de les obsessions de Farrés.
Ramon Álvarez, regidor del govern Farrés durant 16 anys.
L'enorme dedicació per servir a la ciutat. Era una obsessió de, de com superar els grans dèficits que la ciutat tenia en els diferents camps, escolars, sanitaris, o culturals, o bé físics, perquè en molts llocs no havia ni enllumenat, o no havia pavimentació. Necessitava molta dedicació i també molta imaginació, perquè les lleis, els recursos de què es disposava eren minsos.
Fora de l'Ajuntament, com era Antoni Farrés? Els seus familiars el defineixen com una persona apassionada.
Josep Maria Farrés, germà.
Quan s'apassionava per un tema, quan un tema l'interessava, s'hi llançava de cap i només era aquell tema, i n'aprenia moltíssim. Es va aficionar als fòssils, passant els estius cap allà a Castellterçol i Sant Feliu, i tenien la casa plena de pedres perquè trobava fòssils, vinga fòssils. I era aquestes característiques de persona apassionada per un tema.
Això era Vox Populi, però tenia cops amagats.
Potser té fama de persona xuta, de persona distant, de persona que posa barreres. Bueno, sí, potser té una mica aquesta imatge, però en canvi era un sentimental de marca major. I no costava gaire veure'l emocionat i no costava gaire que li saltessin les llàgrimes en moments emotius forts. Potser sí que era més de cara dintre i que de cara enfora mantenia una postura de fermesa i de distància, no? Però quan el tractaves una miqueta així de propet i a les distàncies curtes, era molt, molt, molt emotiu.
Compensa tenir un familiar que viu per a la ciutat?
La família és un honor i una satisfacció que un familiar proper doncs tingui aquesta imatge pública. En broma sempre hem dit: estem orgullosos del nostre germà, que ha sigut honrat a car de cavall i que ha sigut fidel als seus principis, perquè Déu-nos en guard que no ho hagués sigut, que ens hauríem hagut d'amagar sota les pedres. I d'això, aquesta satisfacció d'alguna manera compensa el que ell mateix reconeix en el seu discurs de comiat. M'hi atrogeixo textualment: demano excuses a la meva família i als meus amics per l'allunyament, per les absències, per les pressions que heu hagut de suportar i perquè a la pràctica heu estat uns ciutadans amb menys drets que els altres. Cosa que és ben certa i que nosaltres vàrem acceptar, diguem, esportivament.
Encara avui, moltes formacions polítiques busquen un altre Antoni Farrés.
I aquesta col·laboració ha donat lloc a que se sentís la ciutat seva, molta gent. I avui dia perviu aquest esperit de que el capall catalitzava tot el treball de la gent, s'havia liderat. Per tant, clar, no m'estranya en absolut que la gent es recordi i vulguin tenir una esperança de trobar un alcalde com ell.
Notícies migdia. Tota la informació des de Sabadell.
Canviem de qüestió i ara us expliquem que les zones comercials de la ciutat es podrien gestionar a través d'un consorci público-privat. Ho ha avançat el president de la Comissió de Comerç Interior de la Cambra de Sabadell, Josep Maria Porta, abans que la Generalitat publiqui aquesta nova llei comercial. D'aquesta manera es donaria un suport a les associacions de botiguers per tal de gestionar els espais comercials en àmbits com la mobilitat, la neteja o també la dinamització de la via pública. Pere Gallifa, bon dia.
Bon dia. Al Vallès Occidental, el comerç representa més d'una cinquena part de l'activitat econòmica i genera 80.000 llocs de feina. Un sector que es divideix entre dos models, el comerç de proximitat, del costat de casa, i el d'atracció, en què cal un vehicle per desplaçar-s'hi. Dins del comerç pròxim, Sabadell compta amb tres zones principals: el centre, Can Uriac i la Creu de Barberà, un espai que es va consolidant a poc gràcies a la feina voluntària de l'Associació de Comerciants, unes entitats que Josep Maria Porta, de la Cambra de Comerç de Sabadell i de Sabadell Comerç Centre, ha assegurat que aviat tindran la possibilitat de comptar amb l'ajuda d'un consorci públic o privat que ajudi a consolidar els espais comercials. Ho ha explicat al programa especial del Matí des del Mercat Central.
Que es fa un consorci públic-privat, amb unes eleccions, una mica el que parlàvem abans, amb unes votacions per gestionar una mica aquests espais, que cada espai pot gestionar, o sigui, cada espai que vulguis pot gestionar, eh? O sigui, no és qüestió de que si un sí i un no, sinó cada espai que vulgui que faci aquesta proposta i aquest plantejament pot gestionar-se, evidentment amb una obligació de pagament de tota la gent que treballi, que faci la seva empresa en aquest espai, obligatòriament prèvia votació per poder tirar endavant aquest projecte.
Porta també ha reclamat que els espais comercials haurien d'estar pacificats però facilitant l'accés dels compradors amb zones d'aparcament. També ha defensat el comerç electrònic però amb la condició que hi hagi les mateixes condicions que el tradicional, pagant els mateixos impostos, per exemple, la taxa d'escombraries.
Instagram @radiosabadell. Segueix-nos.
Són 3:15, segon dia del judici del procés. Si ahir eren els advocats de les defenses els qui intervenien amb les qüestions prèvies, avui ha estat el torn de les acusacions. Fiscalia, Advocacia de l'Estat i també l'acusació popular, en aquest cas exercida pel partit d'ultradreta Vox, han tingut cadascun d'ells un temps limitat per exposar els seus arguments, tot plegat davant dels 12 encausats i també davant del tribunal presidit per Manuel Marchena.
Per part de la Fiscalia ha parlat l'advocat Javier Zaragoza, que en els primers minuts de la seva intervenció ha qualificat les al·legacions dels advocats de les defenses com a ridícules i injustificades. Zaragoza també ha assegurat que aquest és un judici en defensa de la Constitució espanyola.
Este es un juicio en defensa de la democracia española. Es un juicio en defensa del orden constitucional que consagró la Constitución española de 1978, que por cierto en Cataluña obtuvo el respaldo del 62% del censo electoral. La misma cifra que rechazó participar o que rechazó ese referéndum impuesto por una minoría. Es un juicio en defensa de un sistema político democrático que garantiza los derechos y libertades más elementales de todos los que formamos parte de este país.
Seguidament ha sigut el torn de Rosa Maria Seoane, advocada de l'Estat. Seoane nega que els arguments de les defenses no demostren vulneració de dret a un jutge imparcial. Seoane també ha assegurat que aquest judici compta amb totes les garanties.
Esto es lo que estamos celebrando aquí, un juicio penal con todas las garantías y que no merece ninguna otra calificación, sino la más alta calificación de poder celebrar un juicio penal con todas las garantías y precisamente en cumplimiento de todo lo previsto en el ordenamiento jurídico, en garantía del ordenamiento jurídico.
L'últim en parlar ha sigut Pedro Fernández, advocat de Vox, que el primer que ha fet és demanar que Jordi Sánchez es tregui el llaç groc que porta la solapa de l'americana. Marchena, en tot cas, li ha respost que sí que és permès que els acusats portin aquest tipus de símbols. Fernández també ha defensat que la Constitució assegura avala la inviolabilitat del rei i que per aquesta raó defensa que finalment el rei no estigui en aquesta sala del Suprem tal com havien reclamat les defenses dels acusats. El judici es reprèn demà al matí amb les declaracions del líder d'Esquerra Republicana Oriol Junqueras.
Doncs ara us expliquem que un miler de persones, segons la policia municipal, es van manifestar ahir pels carrers de Sabadell per mostrar el seu rebuig a la violació que va patir una noia el 3 de febrer passat. La marxa, encapçalada per dones, va recórrer el trajecte que va fer la dona agredida per tres homes. Aleix Graell, molt bon dia.
Bon dia, Núria. Ahir, puntualment a les 9 del vespre, les concentrades van començar la mobilització amb torxes partint de la plaça del Vallès. Després el recorregut va seguir cap al Sabadell Vidu, al carrer Advocat Cirera, i cap al Mercat Central i l'antiga sucursal bancària a la carretera de Terrassa, on es va produir l'agressió. Algunes de les convocants explicaven així quina era la intenció de la marxa liderada per dones.
Se sàpiga per on es passa, que són llocs molt transitats per totes nosaltres i que no som conscients del perill que correm o del que ens pot passar passant per aquests carrers que són ni més ni menys que el centre de Sabadell. Als barris tampoc hauria de passar, eh? Vull dir, amb això no volem dir això. Però i la persona va caminar durant molt tros i ningú va ni parar-la, ni socórrer-la, ni absolutament res. Creiem que era interessant reviure-ho, no? D'aquesta manera, sent capaços de posar-nos en el paper.
La protesta havia estat convocada per moltes activistes a títol individual i defugint de les sigles de partits o entitats que han volgut organitzar així l'acte pels carrers de Sabadell.
informacions del dia en format més breu. Tres persones han hagut de ser reallotjades per l'incendi de casa seva al carrer Molí d'en Torrella, al Raval de Màlia.
El foc va començar quan passaven 8 minuts de les 11 de la nit en una de les habitacions, però no va afectar la resta de l'immoble. Les flames no van obligar a atendre cap persona per intoxicació, però l'acumulació de fum al seu interior va obligar a evacuar les tres persones que hi vivien almenys durant una nit.
Incendi en el maleter d'un vehicle estacionat entre els carrers Sant Antoni i Jesús, al centre.
Les flames van afectar alguns objectes de plàstic que hi havia a l'interior del maleter del turisme. La principal hipòtesi és que el foc hauria començat per un soldador que encara estava calent.
Gairebé 10.300 alumnes del Vallès Occidental fan entre avui i demà les proves d'avaluació de quart d'ESO.
L'objectiu és mesurar si aquests alumnes han aconseguit les competències bàsiques per acabar l'etapa d'ensenyament obligatori. S'avaluen matèries com matemàtiques, català, castellà i llengua estrangera, així com d'altres de l'àmbit científic i tecnològic. Aquest és el 8è curs de la prova. La novetat d'enguany és una millora tècnica que s'ha introduït per agilitzar el sistema de correcció. Els exàmens tenen un caràcter diagnòstic i no marquen la superació o no de l'ESO.
La Universitat Autònoma de Barcelona recapta fons per a la recerca contra el càncer infantil.
La UAP ha organitzat una xocolatada solidària en el campus de Bellaterra i Sabadell, on es repartiran 3.000 racions. Els diners recaptats es destinaran a la campanya Taca't pel càncer infantil, un projecte de l'Hospital Sant Joan de Déu de Barcelona. La iniciativa es farà demà de 9:45 a 11:45 del matí al campus de l'Autònoma a Sabadell i de 9 a 11 en diferents punts del campus de Bellaterra.
Matadepera crea una aplicació del pànic perquè els ciutadans puguin alertar la policia en cas de robatori.
L'eina s'anomena BeSafe i incorpora un botó que els veïns poden pitjar en cas d'emergència i contacte de forma immediata amb la policia. Montserrat Royes, primera tinenta d'alcalde i regidora de Governació de Matadepera, explica quin és l'objectiu de la nova aplicació.
Pretenem que sigui una eina més, un complement a poder disminuir aquesta por que té el ciutadà. Doncs que sap que, bé, que té aquella aplicació i que si té aquesta situació de que veu algú pel pati, és el que estava dient, que té por, doncs llavors pot contactar immediatament amb la policia. Aquesta és la finalitat, perquè els conductes habituals hi segueixen sent.
La mesura pretén contrarrestar la situació d'alarma social que viu la població vallesana per l'onada d'atracaments dels últims mesos. Matadepera va tancar l'any amb una 80ena de robatoris registrats. Ara l'Ajuntament està a l'espera que Interior autoritzi implantar seguretat privada a la població.
I aquest vespre continua endavant la temporada d'Òpera Sabadell. I ho fa amb l'estrena de l'Elisir d'Amore del compositor italià Gaetano Donizetti. És la quarta vegada que es fa el llibret i l'última va ser el 2011 amb un bon èxit de públic. Ara torna un clàssic de l'òpera del Bel Canto que explica l'enamorament de l'Andina i el Nemorino.
Es tracta d'una de les últimes obres de l'Escola de Nàpols, un text còmic del Bel Canto que explica la història de Nemorino, el babau que va enamorar la filla rica del poble, Andina. Per aconseguir-ho no dubtarà de fer qualsevol cosa i és quan topa amb Lucamaro, un xarlatà de fira que l'enganya i li ven una ampolla de vi amb la promesa que és l'elixir de la reina Isolda. El sabadellenc Santiago Serrate, director d'orquestra, explica que la cohesió entre els músics de la Simfònica del Vallès i els cantants és total.
Primer, l'elegància del so. Mm-hmm. O sigui, l'orquestra ha de fer bé el canto, també. Encara que sigui un ritme o hi ha una articulació, perquè moltes vegades anem junts amb el cor, es doblen les melodies, recolzen les veus, de que hi hagi sigui una orquestració fina i elegant i no patxanguera, no? I amb aquest treball estem fent un treball amb l'orquestra aquests dies, assajant molt, molt fi i que serà d'acord amb la manera de cantar el canto. Jo, personalment, sí que haig de dir que jo crec que és com Rossini. Donizetti, el Donizetti Buffo, per mi crec que és molt més interessant.
Eren declaracions del programa Parlem d'Òpera d'aquesta emissora. En els principals papers s'estrenen dos cantants que han passat per l'Escola dels Amics. Són el tenor colombià César Cortés i la soprano catalana Núria Vilà. L'obra s'estrena aquest vespre i hi haurà dues funcions més, els dies 15 i 17 al Teatre de la Faràndula. Un text que seguirà en diversos teatres catalans continuant amb la temporada d'òpera que a Sabadell es va estrenar a l'octubre amb Falstaff.
I un últim apunt relacionat amb l'òpera, perquè avui hem conegut la mort de Xavier Gundulbeu i Ramon, vicepresident de l'Antic. A més, ha estat durant dècades el marit de la soprano sabadellenca Mirna Lacambra i el mater de l'Associació Amics de l'Òpera de Sabadell, un espai on ha fet una gran quantitat de tasques. Tot i això, Gundulbeu era metge de professió. Non queda amor, si...
This is a journey into sound.
Xocolata Express, amb Pere Massaguer.
Xocolata Express a Ràdio Sabadell, de 9 a 10 de la nit, i un refinat contingut. Pump up the volume, pump up the
volume. Xocolata Express, un programa d'autor.
Què tenen en comú? Aquestes grans escenes. Here's Johnny.
May the force be with you.
Un anillo para gobernarnos a todos.
Descobreixeu a la tercera temporada del Quimèric. Tot el que has de saber del gènere fantàstic amb els seus protagonistes a Ràdio Sabadell, cada divendres a les 8 del vespre i en redifusió diumenge a les 10 de la nit i dilluns a les 3 de la tarda.
Quimèric, amb Karen Madrid.
A donde vamos no necesitamos carreteras.
Tot el que passa a Catalunya, Espanya i el món a Ràdio Sabadell.
Por tanto, rechazado el proyecto de ley de presupuestos generales del Estado para el año 2019.
Doncs ara ho sentíem per veu de la presidenta del Congrés dels Diputats, Anna Pastor. El Congrés ha tombat els pressupostos generals de l'Estat després que hagin prosperat les esmenes a la totalitat de Partit Popular, Ciutadans, Esquerra, PDeCAT, Coalició Canàries i també Foro Astúries.
Els resultats de les votacions han estat 191 a favor, 158 en contra i una abstenció. Es tracta d'un revés per al govern de Pedro Sánchez i que obre la porta a un avançament electoral. Fonts de l'executiu no descarten que les eleccions generals puguin tenir lloc el dia 28 d'abril. El president del govern espanyol podria comparèixer després del Consell de Ministres d'aquest divendres per anunciar la data dels comicis.
Doncs precisament la portaveu de Podem, Irene Montero, ha dit que el president espanyol Pedro Sánchez no té altre remei que convocar els espanyols a les urnes perquè el no del Congrés als pressupostos generals de l'Estat ha afirmat deixa en evidència el límit del PSOE per governar en solitari. Tot i això, Alberto Garzón, membre de Units Podem, s'ha desmarcat d'aquesta postura i ha dit que considera que Pedro Sánchez hauria de mantenir-se al capdavant del govern espanyol per fer front a una possible alternativa de dretes al capdavant de l'executiu espanyol. Més coses, el documental Dues Catalunyes, produït per la plataforma Netflix, retorna un premi a Berlín per poca imparcialitat, diu, de la cerimònia.
El codirector del documental Dues Catalunyes, Álvaro Longoria, ha retornat el premi de la Fundació Cinema Fort Pis, otorgat aquest dilluns a Berlín i lliurat per Carles Puigdemont. Els motius han estat la poca transparència i neutralitat de l'acte, segons ha declarat Longoria, que a més assegura que s'ha vist afectada la seva ètica professional. El documental segueix els últims mesos del procés independentista des d'una òptica que dona veu a totes les parts.
La contraportada.
I com us estem explicant durant tot el dia, avui és el Dia Mundial de la Ràdio, una efemèride que des d'aquesta emissora hem volgut commemorar amb una edició especial del magazín al matí des del Mercat Central. Entre altres coses, el programa ha servit per conèixer projectes que reten homenatge al mitjà radiofònic i que fins i tot podrien servir per agafar el relleu als professionals que ens hi dediquem. Es tracta del taller de ràdio de l'Escola Virolet, que acaba de fer un programa per donar a conèixer aquest centre de Calllong a la resta de la ciutat.
La iniciativa neix d'una estudiant d'educació primària de la Universitat Autònoma de Barcelona, la Núria Clapés. En aquest programa, els alumnes aborden qüestions com les infraestructures a la ubicació d'aquesta escola. Per ells, el procés de realització del producte radiofònic els ha ajudat a aprendre moltes coses.
Hem fet primer un guió, vale, per dir cadascú, i després ho hem gravat, hem fet l'àudio i hem tingut que escriure bé tot, corregir-ho. Això ha sigut molt divertit.
Hem tingut que medir el temps perquè no sigui massa llarg. I llavors hem estat treballant-ho i ha sigut molt divertit.
Pel programa especial també hi han passat les periodistes Carme Suárez i Núria Jar, companyes de Ràdio Sabadell. Les escoltarem al Notícies Vespre.
Doncs fins aquí posem un Notícies Migdia, també ben especial per commemorar aquest Dia Mundial de la Ràdio. Un informatiu que hem fet amb el Roger Benet a les vies de so i el Julen Tortosa a suport de la redacció. Nosaltres ho deixem aquí, però us emplacem a continuar informats del portal de continguts de l'emissora radiosabadell.fm. Ara tota la informació esportiva recollida a l'Hotel Suís amb l'Adriana Arroyo, que ja ens espera a les portes de l'estudi. Adeu!
Torna a escoltar aquest informatiu a radiosabadell.fm.